en profunditat, amb Roger Isern.
Què tal, oients de Ràdio Olot? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de l'En Profunditat. És el primer programa del mes d'abril a la sintonia de Ràdio Olot. Estem molt contents de tornar a començar un nou mes amb la cita habitual dels dijous al migdia després de l'informatiu aquí al 98.1 FM i a radioolot.cat. I avui teníem una cita obligada, ja ho anirem desgranant durant l'entrevista. Era una cita que no us amagarem, feia bastanta il·lusió i sobretot la teníem marcada en vermell des de feia moltes setmanes. Com bé sabeu, aquest dimarts es va celebrar el Dia Mundial de la Conscienciació de l'Autisme. Segurament alguns oients que esteu a l'altra banda i ho esteu escoltant aquesta a inici, potser patiu o coneixeu algú que pateix el tipus de TEA, però avui donarem una mica de conèixer, sobretot fer aquesta funció de sensibilització i trencar barreres, que malauradament a 2024 encara hi ha més d'una. Anem per passos, perquè avui a l'estudi de Ràdio Olot tenim bastanta gent i estic molt content que no siguem només una persona, sinó siguem diverses. Comencem per la Vanessa Catalán, que ja l'hem escoltat més d'una vegada aquí a Ràdio Olot, la presidenta de TEA Garrotxa. Vanessa, què tal? Benvinguda.
Hola, gràcies per convidar-nos.
Bé, Vanessa, explica'ns, perquè jo m'agradaria que l'entrevista ara, els dos protagonistes que tinc aquí a la meva esquerra, els presentessis tu una mica d'inici. Qui m'has convidat, qui m'has portat avui a l'estudi, que em fa molta il·lusió tenir-los aquí.
Mira, doncs havíem portat a dues persones diagnosticades amb TEA, dues persones adultes. L'autisme se'n parla molt de nens, però un dia tots aquests nens arribaran a l'edat adulta. Per tant, és bo conèixer, doncs, en primera persona, no?, que és el TEA i com ho viuen, doncs, dues persones ja, que, doncs, una persona que està treballant i una altra persona que està encara estudiant, però que ha treballat una mica encara, perquè és jove. I, bueno, doncs, tenim a la Maria com a un TEA en femení, que avui en dia se'n parla molt, i tenim amb en David, que com a pare, i també diagnosticat d'adult, que ens explicaran les seves experiències personals i com en viuen el TEA en el seu dia a dia.
Doncs anem per això, anem-los a conèixer. Comencem per en David. David, què tal? Benvingut a Ràdio Olot, com estàs?
Molt bé.
Bé, David, comencem parlant del teu cas. Ara en parlàvem fora de micròfons. Ja ets treballador, enginyer i entre moltes altres coses que comentaves. Explica'ns una mica el teu cas. Quin és el dia en el qual, si el recordes, et diagnostiquen TEA i com va anar tot plegat?
Bueno, no recordo el dia exacte, però vaig començar a anar a un psicòleg que vam congeniar per un tema de tensions familiars i bueno, quan vaig anar ja amb aquell psicòleg, doncs després de la tercera o quarta entrevista o reunió, doncs em van dir, poder ets TEA? Clar, jo ho veia una mica amb TEA com un Rayman. Uh-huh. I després, quan em va dir les 15 coses que havia de complir un TEA i veia que complia de les 15 a 12 o 13, doncs vaig dir, doncs, poder sí.
Uh-huh. Anem, abans d'ampliar el teu cas, David, anem a l'altra part, la Maria. Què tal, Maria? Benvinguda.
Hola, bona tarda, gràcies.
Bé, Maria, explica'ns una mica, ara ho explicava la Vanessa, no? Tu ets estudiant actualment. Explica'ns una mica el teu cas, com t'arriba el diagnòstic del TEA.
Doncs bé, la veritat, jo és que des de petita havia sospitat que era diferent als altres, perquè veia que tenia comportaments, conductes que eren diferents a la resta a l'hora de socialitzar amb els companys, a l'hora de relacionar-me, per exemple, amb les amigues, i llavors va arribar l'adolescència i tot és quan es complica una mica més, perquè arrel d'un trastorn de la conducta alimentària, doncs és quan m'ingressen en un hospital, i allà és quan jo comparteixo els casos amb les meves companyes i veig que sóc diferent a la resta. No sé exactament què em passa, però hi ha alguna peculiaritat que no sé ben bé desgranar, no? Com què és, però que sé que hi ha alguna diferent. I li comento a la meva terapeuta i a partir d'allà és quan fem unes proves diagnòstiques i em diagnostiquen l'autisme.
Uh-huh. Anem per passos. Vanessa, la gent que ens està escoltant a l'altra banda de la ràdio, com els podia explicar allò per al seu primer contacte? Què és l'autisme? Ara coneixíem els dos casos, són dos casos diferents. Com els hi podies explicar exactament? Perquè n'hem sentit molt a parlar, però potser encara molts no sabem exactament què implica i què és l'autisme. Com els hi definiries?
Bueno, com una condició que afecta el neurodesenvolupament, i que té dos dificultats molt importants, que una és la comunicació i la interacció social i l'altra són els interessos restrictius o passions, no?, que tenen per certes coses. Uh-huh. Es defineix molt, és un diagnòstic que es defineix com d'una forma molt senzilla, no?, però aquests dos factors els tenen molt marcats i uh-huh. això dificulta moltes parts de la vida diària i de l'entorn, no? Els hi crea moltes dificultats en el dia a dia.
Uh-huh. Anem a parlar d'aquestes dificultats del dia a dia. Tornem amb tu, Maria. Ara comentaves, m'ha agradat aquesta frase que deies, que quan és petita denotaves que eres diferent a la resta, per exemple, a les teves amigues. Des del el diagnòstic que t'arriba del TEA, quines dificultats has trobat en el teu dia a dia que no potser denotaves o tenies abans?
Per exemple, jo des de petita que sóc una persona molt sensible, no?, i m'adono de coses que els altres poder no s'adonen. Què passa? Que les nostres realitats, al ser diferents, doncs no entenia, no?, perquè deia, ostres, sóc diferent, perquè, i potser pensava en algun moment, és que estic loca, perquè totes les persones viuen una realitat diferent a la que jo veig. Per exemple, com és que els sorolls els m'afectin tant, o per exemple algunes textures, etc. Entre altres coses, per la sensibilitat, et diria.
Uh-huh. I a banda del teu cas, en el teu entorn familiar, des del teu diagnòstic, ha canviat alguna cosa de la seva relació amb tu des del diagnòstic? Segueix la vida igual? No sé si també has denotat canvis en el teu entorn.
Doncs sí, la veritat. Canvis destacaria per una banda positius, perquè sí que és veritat que gràcies al diagnòstic doncs, han pogut entendre millor què em passa, perquè el perquè de moltes conductes que abans no els hi sabíem posar nom i tampoc els hi sabíem donar explicació, i a més d'això també m'han pogut ajudar perquè ara tenen més eines, més recursos, no? I cada vegada pues, anem evolucionant perquè jo pugui fer un treball i pugui, doncs, dins la mesura del possible, millorar dins l'espectre. És a dir, treballar i millorar en aquelles habilitats que em dificulten més el meu dia a dia.
Uh-huh. En el teu cas, David, des del diagnòstic, què ha canviat a la teva vida? Què ens podries destacar?
Home, molt, molt ha canviat. Uh-huh. I a nivell familiar, quan sobretot el familiar és més directe, la meva dona, que no ho puc dir, però és psicòloga. I jo era un TEA camuflat, que no és d'aquesta especialitat clínica, sinó que és d'una altra especialitat de la psicologia, uh-huh. però no m'ho va detectar. Clar, després va ir a CAPS i va dir, ostres, pues sí. Uh-huh. Pues sí, al saber el que hi havia. Perquè al final un TEA al final és una persona més o menys normal, inclús pot arribar a camuflar, però té certs trets, és com un sistema operatiu diferent, que vivim en el mateix món, però el mirem de formes diferents. Jo, per exemple, el que deia la Maria, sorolls, pues sí, jo a casa o a l'oficina porto proteccions auditives uh-huh. perquè me distrec i me molesten terriblement.
Uh-huh. Ara comentaves, també, expliquem als oients que no ho veuen, has vingut aquí amb un full i abans de l'entrevista deia, jo he vingut aquí amb un decàleg. Què ens hi portes apuntat aquest decàleg? I ho has comentat, va relacionat sobre el TEA i la teva vida. No sé si és un decàleg que si ara pots transmetre als oients, potser ens escolta algú a l'altra banda que potser li funciona. Què ens portes apuntat?
Bueno, doncs això, sensibilitat als sons, sobretot sons alts o clics repetitius, costa empatitzar. Llavors pot semblar que tingui una expressió freda o que no m'importa. Bueno, la veritat, tampoc no arriba, no sí. sé com dir-ho, no, no me diu, hosti, sí. Et faig feliç, jo què sé, si és, no. és el meu problema, si jo sóc feliç o si tu ets feliç. Llavors pot semblar que sigui fred, jo què sé, el que parlàvem d'interessos, jo en el meu cas tinc 3 o 4 interessos molt, molt marcats que podia estar hores i hores i hores. Un és la bicicleta, l'altre el tema de guerres uh-huh. i els números uh-huh. que suposo que per la meva professió tenir habilitat amb els números és molt bo. Uh-huh. Vols que te'n digui algun més?
Sí, segueix. És que és interessant, escoltar.
Sí, el sentit literal.
Vale.
Abans quan la Maria ha dit, bueno, si passa això, bueno, tranquil que jo salto, o
sí.
jo el primer que m'he imaginat és que estava saltant físicament,
sí.
no?
Vale.
Llavors,
sí.
ja sé el que sí, volies dir, però m'ha ve com un flash d'imaginació molt, molt forta d'això, no? no? com aquella que diu, és que jo no em sento compresa. Que en el moment que em diuen això, pues, jo m'imagino... Sí, sí. Que no és una compresa.
Sí, sí, t'entenc. Maria, no sé si et passa ara aquests punts al decàleg, que et passen aquests punts que comentava ara en David, molts d'ells?
Sí, sí, estic totalment d'acord amb el que ha dit el David i és que em sento totalment identificat amb el que acaba de dir, perquè això de la literalitat també és algo que em passa bastant, la veritat. Aquests codis, no, que tenen les persones neurotípiques, doncs són de vegades difícils de desxifrar per nosaltres, no? Perquè al final els dobles sentits, les ironies, no, poden portar com a confusions, malentesos, perquè tu penses, ostres, però és una broma o m'ho està dient en sèrio? Vale, ara m'ho ha dit d'aquesta manera, per tant, jo penso que és això, però poder en el sentit seu és això, i és com comporta un sobreesforç diari que moltes persones avui en dia no veuen, perquè al final és invisible.
Mm-hmm. Abans d'entrar en el punt de la sensibilització i diferents aspectes que us vull comentar, em quedo amb una cosa que ha dit en David, que m'ha fet recordar, per la teva part, Vanessa, de Tea Garrotxa, dels sorolls. Hem vist en aquests últims mesos, n'hem parlat molt, als mitjans de comunicació, tant durant el campament reial, la cavalcada i també les festes d'altura, aquelles iniciatives, no, que es van engegar des de Tea Garrotxa, que eren com una novetat, no, aquí a Olot, que potser a altres punts ja s'havia fet, no s'havia fet, i ens agafava una mica com a novetat, però que segurament persones com en David i la Maria ho agraeixen, no? Explica la importància d'aquest tipus d'iniciatives.
Bueno, doncs, una de les coses que s'ha vist, no, amb les persones amb TEA, que són altament sensibles, no? Uh-huh. I que un 90% de les persones amb TEA pateixen alta sensibilitat. Per tant, estem afavorint amb el nostre col·lectiu amb TEA, però també altres persones que no tenen un autisme, però que l'alta sensibilitat o això, els alts estímuls, no, la música forta, doncs el foc, no, també els hi pot molestar. Per això des d'Olot, doncs, es van fer, doncs, ja a les festes d'altura, es va fer una tarda de fires sense música, es va fer el campament reial amb dos passes amb baixos estímuls i es va fer la cabalgata amb un tram també de baixos estímuls on es va baixar la música, doncs, les antorxes es van posar per la part interior, bueno, es van fer una sèrie de coses per afavorir que tota la ciutadania pogués doncs disfrutar, no, i gaudir d'aquests actes de la ciutat, no? Uh-huh. I, bueno, i ara pensant en el Dia de l'Autisme, que ho celebrarem el dissabte juntament amb el Departament d'Esports, uh-huh, farem una matinal, no, doncs, on hi haurà una marxa nòrdica. Doncs des de Tea Garrotxa vam proposar fer un taller sensorial, uh-huh, on això, doncs, puguem posar en pràctica els nostres sentits i que les persones neurotípiques, doncs, les persones que no patim aquesta alta sensibilitat, puguem posar en pràctica com ho viuen ells, no? I puguem entendre el per què s'estan fent aquestes adaptacions, no, en els actes de la ciutat. Doncs, bueno, ara des d'aquí convido tothom que vulgui venir, perquè és gratuït, és per tothom, i bueno, i que us esperem a tots perquè ho pugueu provar, no? Això, en concretament, el taller sensorial es farà a les 11 del matí, de 11 a 12, vale? Al Firal Petit. I bueno, jo a casa sóc mare d'un fill amb autisme de 16 anys i també pateixo l'alta sensibilitat, no? Uh-huh. Això implica que has de canviar, doncs, algunes rutes quan vas de viatge, algunes activitats, quan es preparen certes coses, doncs a nivell d'escola has d'estar molt pendent i hem de planificar molt bé com ho farem per aconseguir l'èxit, no? Uh-huh. Més concretament, doncs, el comiat de quart d'ESO, no? Uh-huh. Doncs ara es farà el comiat de quart d'ESO. Bueno, crec que com a mare hi haig de ser-hi doncs amb aquest comitè, no? Doncs per poder veure una mica com ho farem i poder adaptar-ho, doncs, a les persones altament sensibles, perquè al final no tothom coneix, no, què hem de fer. I bueno, per aportar aquest petit granet de sorra, no, de dir, va, doncs igual hem de substituir els globus, no, per goma Eva brillant, sí, i ficar graduació quart d'ESO, no? I en comptes de fer un globus, que avui en dia el globus és algo que com molt resolutiu, no? Sí. I que emplena molt i és algo molt maco, i dir, bueno, doncs per què no ho substituïm, no? I mica en mica, doncs, poder arribar així a tots i que tot sigui accessible per tothom.
En aquesta línia, la Vanessa és mare d'un nen amb TEA, tu, David, ets pare i tens TEA. Això a casa com t'afecta? Com afecta no només a tu, sinó, evidentment, al fill, a la teva dona, ara ho comentaves, una mica el dia a dia a casa, com és?
És molt bona pregunta, aquesta. Perquè clar, amb sorolls i nens que criden i criden i... molta paciència i sí que és veritat que almenys jo, no sé si altres, necessiten el que li diuen el shutdown, un temps, després de molts estímuls, necessito un temps per mi, silenci pur, i és molt necessari. Uh-huh. Per exemple, quan anem en cotxe i quan arribem, jo me perdo,
sí,
perquè no aguanto, és allò, no aguanto més. Uh-huh. És uh-huh. Bueno, és això.
Sí, sí.
I en nens, i creiem que un dels nostres fills està encaminat també.
Està encaminat, eh?
Sembla... Sí, sí. També té molts d'aquests números.
Ah.
Mm-hmm. Mm.
Sí, sí.
Allò, blanco i en botella.
Sí, sí. Clar, mira, també m'interessa perquè ara tu tens TEA, suposo que també et fa estar més atent ara amb l'hora de tenir fills, si té aquestes certes conductes, si no el tinguessis o no té res a veure.
Poder sí. Mm-hmm. Ha sigut un diagnòstic més fàcil perquè, mira, perquè té molts interessos, és obsessiu. No sé si tu, Maria, entres en bucle.
Clar.
Jo a vegades, quan m'enfado, jo entro en bucle,
sí,
i sóc capaç de fer la mateixa acció i dir la mateixa frase, poder...
Sí? Oh.
Infinito.
És que anaves parlant, i abans també la Maria anava fent que sí amb el cap, sí, i amb moltes, sí, coses, crec. Sí, tu, Maria, jo ara pensava amb l'altra part. Ets jove i em ve el cap, que ara estàs estudiant a la universitat, és un espai on hi ha molta gent, i també, si associem joves, entenem amb activitats d'oci, on hi ha molta gent, també hi ha molt soroll. Com t'afecta això a tu?
A mi personalment, pel que fa a les activitats d'oci, doncs també és veritat, no?, que noto el fet de tenir autisme pel fet de part de per la sensibilitat, perquè, per exemple, les aglomeracions d'ostres, avui es farà aquesta activitat, vale, aquesta activitat poder... Jo he de pensar, no?, de, ostres, per exemple, hi haurà la música molt alta o això m'afectarà molt, i si m'afecta molt, quin recurs puc utilitzar jo perquè no em vingui un meltdown, que un meltdown és el que anomenaríem una crisi en què les persones, doncs, patem, no podem més, i ho traiem, per exemple, o cridant, o es poden canalitzar de moltes maneres, però per no canalitzar-ho malament, el que faig és, doncs, abans de la situació em va molt bé que m'anticipin, no?, o anticipar-me jo mateixa, de dir, ara anirem a tal lloc, per tant, hi haurà música, portaré aquests cascos. O, en aquesta situació hi pot haver això, és necessari 100% que hi vagi? Sí, vale, doncs pues, com ho puc fer? I si no, doncs, no hi vaig o busco una altra solució.
Mm-hmm. Ara, també m'agradaria saber, ara comentaves aquestes situacions que anomenes, meltdown, que té aquest significat... Personalment, com la gestiones i si també dones importància a tenir un suport al costat? Aquestes situacions de crisis, d'expressions fortes, com les gestiones, per exemple, en el teu cas, Maria?
En el meu cas, les sensacions de meltdown el que em provoquen és que m'autodesregulo, bàsicament. Uh-huh. Això què vol dir? Vol dir que en aquest moment, doncs, jo sóc una persona com moltes noies, no?, que emmascarem. A diferència de molts nois, doncs les noies no mostrarem, no?, en el moment de si estem enfadades, no, perquè volem com dissimular, com fingir que som neurotípiques i som com la resta per ser acceptades, no?, d'aquesta manera. Per tant, ho portem, tot el que viuríem per fora ho vivim per dins. Què vol dir? Per exemple, aquesta ràbia exterior, doncs per dins tenim una tensió impressionant, o de dir un mal de cap enorme, o també, per exemple, ens passa que no podem pensar amb claredat, o se'ns ennuvola la ment. Mm-hmm. I llavors, en aquests moments, doncs, necessitem autorregular-nos, i per fer això, cada persona li va haver una cosa diferent. Això és treballar-se cada persona i trobar el què. Per exemple, en el meu cas, quan em passa això, em va molt bé, doncs, expressar-ho, no? Expressar-ho sigui on sigui, a les xarxes socials, expressar-ho amb les meves amigues, i de dir, mira, em passa això, o escriure, etc.
Les teves amigues, que abans n'has parlat també, quan eres petita, que denotaves que n'eres igual que elles, en comportaments, ara ja amb 21 anys crec que tens, com ho van encaixar, i si, evidentment, quan els hi vas explicar... Quina reacció va ser quan els hi vas dir, ep, tinc TEA, no sé quina reacció van ser, si tenien coneixement, com va ser?
Vale, la veritat és que m'he trobat, he tingut molta sort en aquest sentit, en què moltes persones que ja eren amigues meves doncs m'han entès i han dit com, vale, autisme, molt bé, és un nom, un diagnòstic, però al final tu ets la Maria, et coneixem i al final no ets l'autisme, per tant m'han acceptat i cap problema, no? Simplement, quan jo explico l'autisme no és tant de t'ho dic per l'etiqueta, sinó t'ho dic perquè entenguis que a mi em passa això, això i això, i m'ajudaria que en aquests moments doncs me poguessis ajudar d'aquestes maneres, no? Però també m'he trobat l'altra cara, no? Que hi ha persones que no ho han comprès i m'han rebutjat, no? De dir-me, no, com que ets autista, ja no pots ser la nostra amiga perquè no, perquè com que és una cosa nova, una cosa que no entenen, causa rebuig, doncs és més fàcil evitar-ho, de vegades tancar el calaix i no ets la nostra amiga i ja està. Uh-huh. I a les dues bandes.
David, demanes el torn de paraula, endavant.
Sí, i estem posant aquí molta èmfasi en la poder amb els problemes o amb les coses. Però jo crec que també hi ha coses molt positives i favorables. I, per exemple, el TEA té una cosa que és molt estructurat. Uh-huh. I segons per quines coses o per quines feines, va molt bé. Uh-huh. O, per exemple, una cosa que és que les regles. Al TEA li agrada la regla. Uh-huh. La improvisació l'odia. Llavors, la previsió, la regla, llavors, a l'hora de planificar som bons planificadors, uh-huh, inclús bons jutges, o sí, quan hem de dir això, fins aquí som capaços de, uh-huh, fins aquí hem arribat. I hi ha una cosa que almenys jo tinc, que és una cosa que batejada, que li dic el sincericidi. Uh-huh. Llavors, a vegades pequem de ser massa sincers, però que està molt bé.
Està molt bé, ja t'ho dic jo, està molt bé.
Si algú et pregunta alguna cosa, doncs tu saben que si pregunten a tu tindran la resposta certa, uh-huh, sense camuflatge, sense dobles fons.
Segurament algú a l'altra banda de la ràdio està pensant, si els periodistes fossin totalment certs, potser
sí,
jo, el periodisme aniria millor, jo ho aplico aquí.
Amb la meva dona sempre expliquem la mateixa anècdota, perquè quan ens vam conèixer, uh-huh, que ella em va preguntar, bueno, que no ens vam conèixer, no, després d'un temps que sí, ja anàvem junts, etc., em va preguntar, i què és el que més t'agradava de mi? I llavors em vaig relaxar. Sincericidi és quan està relaxat en un moment.
Sí.
Però jo quan em va preguntar què és el que més va agradar quan em vas conèixer, el primer que li vaig dir va ser la teva amiga.
Ah?
El que més...
Ah? Això és de pecada de sinceritat pura i dura.
Sí, 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 sí.
I la reacció d'ella...
ja t'hi val. Però bueno, després
mira,
sí, ho hem arreglat, però,
home, ja, ja.
Però sí, clar, si no és una persona una mica dòcil i amb ments obertes, poder s'enfada per never forever.
Sí, sí. Estem parlant en el marc d'aquest Dia Mundial de la Sensibilització de l'Autisme. Vanessa, jo crec que la pregunta la tinc marcada en vermell i crec que te l'he de dir. Està prou conscienciada i sensibilitzada la societat amb l'autisme o encara queda molta feina per fer?
Jo crec que queda molta feina per fer. Hi ha molt de desconeixement què vol dir autisme. La gent jo crec que s'ha quedat doncs amb aquest concepte d'un autisme molt sever, però que aquest autisme, no? Aquest autisme que portem avui aquí, no? Aquestes persones que són aquí avui amb nosaltres, doncs és trencar aquest mite que hi ha sobre l'autisme, perquè l'autisme al final no defineix a la persona, és una part d'elles, però és la Maria, és en David. Uh-huh. Tenen o no autisme, no? Com jo podria tenir-ho, o com les característiques que tenim cada persona, i no ens defineix l'autisme com a l'única cosa, no? Com a persona. Al final les persones amb autisme són molt més que això, no? I bueno, i aquest rebuig de la societat, no? Que hi ha, perquè ho hem viscut tots, no? Segur que en David poder no.
Jo no.
No has vist sort, el que comentava la Maria?
No.
No?
Veus?
No. Veus que bé.
Bueno.
Això és, bueno, el camí que hem de seguir.
Clar, aquest és el camí. Sí, 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 sí.
Ni feina, ni... La feina, quan ho vaig saber, ho vaig dir el primer i... Oh, doncs pues vale.
Que bé.
Segueix com... Poder perquè portava 15 anys.
Sí. És que això hauria de ser, no?
Això és el que hauria de ser.
No hauria de ser notícia, hauria de ser normalitat.
Exacte. Sí, no? Sí. I poder parlar de lo bo, no? Al final, i estar aquí, doncs això, per parlar que doncs de què és el dia i que en parlem de l'autisme, però no com a algo que necessitem que ho conegui la societat per poder-nos ajudar i per poder estar una mica millor, no?, en aquest entorn que és diferent.
David,
respost?
Sí, no, m'ha respost total i aquesta línia, David, amb aquesta línia que comentava la Vanessa, des del teu punt de vista, la societat està sensibilitzada, queda molta feina per fer amb l'autisme?
Però no ho he pensat, no, la veritat que no ho he pensat. Clar, jo diria que tot funciona bé, que almenys jo no m'he trobat mai.
Clar, jo crec que parlem, clar, quan ho vius des de petits, no? des de que vius, no sé, en el meu cas o en el cas de moltes famílies, no? Que vius quan hi ha un diagnòstic que un nen és petit, que ell sol no pot explicar-ho, que es veu la diferència al parc, en una aula d'escola, no? I que hi ha moltes famílies que poder veuen un comportament però no saben el per què. No? Uh-huh. Clar, poder, en David encara no ha viscut aquesta part més escolar, no?
Clar.
Perquè encara no hi ha un diagnòstic, no? A casa o a tu no va bé, no? Però sí que en els anys escolars veus una mica, doncs, això, no? Aquest bullying que es fa a les escoles, i jo crec que una mica doncs, poder ser això per aquest comportament que tenen les persones amb TEA i no s'entén ben bé el comportament, no? Tot el que està passant a les escoles quan hi ha un nen amb TEA, no? Tots aquests suports que se'ls ha de donar perquè els nanos funcionin bé. Clar, aquí és quan els pares detectem molta diferència. Al final, un adult, no? I un adult com vosaltres, no? Que us podeu explicar, que podeu demanar, no? Quins suports necessiteu, això és de molta ajuda. Perquè al final la societat no ho coneix, però si en parlem i ho demanem, no? La gent, al final, trobes moltes persones, no? Que...
I suposo que hi ha molts tipus de TEAs, són com els iogurts, hi ha de molts sabors. Hi ha gent que és un TEA com més espectacular, no? Més de...
Un grau més elevat.
Clar, sí. Com de manual o... Sí. I TEA més camuflat, no? Hi ha una sèrie que és molt recomanable, no sé si es pot dir per antena.
Sí, es pot dir en antena, pot dir en antena. Pensa que aquesta casa fem programes de sèries i pel·lícules, per tant...
És una sèrie de Netflix que es diu Atípico, que és... L'has vista?
Sí.
I què?
És xula.
A mi me fa pensar perquè és això, molt atípic, però és el típic TEA i és molt, molt graciós, que és un noi completament integrat amb les seves... Sí, sí. Inquietuds.
Mira, ens l'apuntem, el típico. A Netflix, una sèrie interessant. Maria, el que comentàvem amb la Vanessa, des del teu punt d'ara noia universitària, que tractes amb un entorn potser més jove i que ha de ser el futur d'aquesta societat, una mica si creus que hi ha sensibilització entre aquest entorn, tu el denotes...
De fet, jo diria que falta molt camí. O sigui, sí que és cert que noto que hem avançat una mica en el sentit, no?, que ara tu dius, tinc autisme i la gent és, vale... Bueno, més o menys entenc que és com algo com el TDAH, no? Bueno, va per aquí, tu dius a la gent. I és com aquest treball de sensibilització, però trobo que falta molt perquè no acaba d'entendre la gent. La majoria de gent et pregunta, vale, autisme, però ben bé què és això? O sigui, què necessites? Què passa? Saps? I per això crec que falta molt. Però d'altra banda, també volia afegir amb això que deia la Vanessa abans, no?, que amb això que parlàvem sobre l'assetjament escolar i tot aquest tema, doncs que és veritat, no?, perquè jo em trobava amb moltes persones que em deien, jo els hi preguntava, per què no vols que vingui amb tu, no?, o per què m'exclous? Perquè ets raro. I clar, jo pensava, soc rara, però per què soc rara? És que jo no vull ser així. D'aquí una mica també... Bueno, en gran part, el fet que em mascarem, no? Perquè jo no vull ser així, vull que tu m'acceptis, vull tenir amigues, no? I a part, doncs, de dir, ostres, no pot ser això, i no pot ser que sigui tan rara, i de sobre de no entendre el per què, i a sobre que encara la societat et diu que ets tu el problema. Jo crec que això és algo que s'ha... com d'anar transformant i de treballar molt en això, perquè al final està demostrat que si ens dones els suports adequats, si proporciones el que necessita cada persona, perquè com ha dit el David, cada TEA és diferent, sí. No? Doncs al final totes les persones amb autisme també poden arribar molt alt, i volar molt alt i arribar molt lluny, no? Dic jo. Mm-hmm.
Mira, aquesta línia, ara que em parlava la Maria, també n'ha parlat en David, Vanessa, t'ho trasllado, m'ha fet certa curiositat, com la comparació en David, que els TEAs com els iogurts, hi ha diferents sabors, podem comparar-ho amb moltes coses, però m'ha agradat perquè és molt pràctic per entendre-ho. Diferents tipus de TEA, n'hi ha molts, cada persona entén que és un món. Els més comuns, Vanessa, que hi ha, o és un ventall molt ampli?
Sí, és un ventall molt ampli, no t'ho puc dir. És un ventall de persones que són molt properes a nosaltres i persones que estan més lluny, no? Però al final és això, per això el nom, no? Diu, és trastorn de l'espectre, no? Perquè al final és un espectre, és un ventall molt ampli. I tots molt diferents, no? Sempre amb dues característiques comunes, però molt diferents entre si.
Quines són, la comuna?
Vale, mira, David, et fitxarem, eh? Un bon periodista, David.
Torno a repetir perquè...
Sí, bueno, les dificultats, no? En comunicació, interacció social i els interessos restringits. Estàs d'acord?
No. Lo d'interacció social pots arribar a distrar-te, com és el meu cas, que
bueno, al final és tema... això, no? Amb els nens, quan tenim un diagnòstic precoç, quan són petits, el que fas és...
Sí.
No?
Deixa'm... Un minut. En part tens raó, però a mi mai m'ha costat interaccionar per l'absència del concepte o vergonya. Jo no tinc clar el que és la vergonya. M'ho han intentat explicar i no... Bueno, que m'acosta. Allò, no, vés-hi tu, que tu no tens vergonya. Jo era aquell nen que sempre anava a demanar-ho. Però sí que és veritat que quan em van fer el diagnòstic, el psicòleg un dia em va preguntar, i tu on aniries de vacances ideal? I jo li vaig dir, pues jo aniria aquí a les muntanyes, a la neu, i després aniria a Jamaica. I diu, i les teves vacances ideals, i amb qui aniries? Dic, home, m'has dit vacances ideals, sol.
Això també és sinceritat pura.
Clar, perquè és veritat. No. Jo, cony,
però
sí.
Poder això, no? És aquesta dificultat,
sí.
No?
Sí, que el meu estat més, diguem, és el, jo a mi mateix, no necessito ningú per...
Mm-hmm. És interessant això. No, està molt bé. Anant a la cara ja personal, tant de David com de la Maria, que sapigueu, i us ho puc demostrar, aquest programa sempre ens agrada conèixer una mica més de qui tenim al davant. La Vanessa el coneixem ja una mica, però la Maria i en David no els coneixem tant. Maria, sabem que estudia i que estudies actualment. Què estudies? El teu dia a dia? Què estàs fent? Quins són els teus projectes de futur una mica?
Actualment, mira, jo estic estudiant i vivint a Girona i estic estudiant Educació Social a la UDG. I, de fet, vull dir, jo sóc una persona amb autisme, però és que tinc una vida com qualsevol persona normal, neurotípica, no? Perquè al final, doncs, visc amb companys de pis, no? També tinc les meves amigues a Girona, vaig a la universitat, també faig les pràctiques, també treballo, m'estic traient el carnet de conduir, no? Són moltes coses i, a més, doncs, també faig aquests projectes de sensibilització, no? Per les meves xarxes socials i també amb altres persones, com la Vanessa i altres persones, no? En què doncs, parlo sobre l'autisme, sobre com visc el meu dia a dia, i doncs, també per ajudar altres persones, si puc ajudar-les al màxim possible.
A les xarxes socials, a quines en concret? Perquè potser hi ha alguna gent que està interessada, quin contingut, perquè ara les xarxes socials hi passa gairebé tot, per no dir-ho absolutament tot, quines coses hi poden veure la gent?
Sí, jo concretament ho faig a Instagram i doncs faig diferents tipus de contingut, és a dir, des de directes amb persones que també tenen autisme o altres persones tipus psicòlogues o altres tipus de professionals, o també faig contingut en què explico, per exemple, coses del meu dia a dia, les meves dificultats, o parlo d'algun tema en concret. Per exemple, vaig fer un post en què vaig parlar sobre la rigidesa cognitiva, no, això que parlava la Vanessa dels interessos restringits, etc, etc.
Doncs mira, això està molt bé, veus? No m'ho esperava i a les xarxes socials sempre tenen un paper important. Ara li farem una mica de trampeta amb en David. Sabem que és enginyer, ens ha dit, però tinc moltes coses a mans, etc. Una mica. Va, David, per un dia que vens a la ràdio, explica'ns, ets enginyer.
Això m'han dit.
I ara has dit que, abans m'has dit, ostres, és molt complicat, i ara et deixo esplaiar.
No m'esplairé gaire.
Sí.
Jo treballo al gremi, gremi de la construcció, al patronat. Uh-huh. Sobretot al departament de formació. Uh-huh. I bueno, faig de profe i intento coordinar o fer el que puc. I després faig algun projecte pel meu compte, com a autònom, sobretot ajudant el meu germà, que té una empresa d'instal·lacions, i col·laborem des de fa força temps.
Mira, dues coses ben diferents. Clar, en el teu cas, Maria, no sé, ara és una pregunta així, però també m'agradaria respondre, no sé si el TEA et va condicionar a l'hora de seguir un camí o altre, o et va ser indiferent, m'explico, anar a la universitat, etc. Això va ser una cosa que es va tenir en compte, en el teu cas, no ho haguessis fet igualment?
Mira, jo en el meu cas sí que et diré que estic molt agraïda, en el sentit que des de la meva universitat, des del Departament d'Inclusió de l'UdG, es fa un treball molt maco amb les persones que tenim necessitats educatives especials, des de que siguin molt bàsiques o que siguin més complexes, no? I estic molt contenta en el sentit que se m'ha ajudat molt des d'allà dins i m'han donat molt de suport. I llavors, a l'hora de triar la universitat, no?, o de triar la carrera, la veritat és que quan jo estava fent batxillerat, doncs sempre he tingut clar de petita, ho he dit sempre, que volia ser o psicòloga o mestra. I no sabia exactament què fer, però per algun d'aquests mons em mouria, saps? De dir, em veia molt alguna cosa o altra, però per aquí al mig. I jo crec que l'autisme en aquell moment no em va condicionar, però perquè és el que comentàvem abans amb la Vanessa, no? Quan ens agrada alguna cosa, ens hi posem molt, dediquem el nostre 100% i solem ser bastant bons, o almenys això intentem, no? En el sentit que ens esforcem molt, no? O sigui, no tenim per què ser superbons, però posem tot el nostre esforç per ser superbons.
Estaríem molt de temps parlant, se'ns acaba el temps, nois. Ha estat una conversa espectacular, sincerament, per una persona que no conviu diàriament amb el TEA, de veritat que et fa pensar i et fa reflexionar moltes coses, molt interessant sentir-vos amb les vostres veus. Abans de convidar l'entrevista, però, Vanessa, recorda'ns els actes que hi ha preparats des de TEA Garrotxa. Recordem aquest dimarts, Dia Mundial de la Sensibilització de l'Autisme, ho has parlat a l'inici de l'entrevista, però aquells actes concrets que s'organitzen a la ciutat i a la comarca una mica?
Sí, mira, doncs per commemorar el Dia Mundial de l'Autisme, doncs ens trobarem el dissabte dia 6 al Firal Petit, on es farà a les 9 del matí una sortida en marxa nòrdica. Farem una caminada de 2 hores, sortirem des del Firal Petit i acabarem al Firal Petit, i quan arribem doncs farem aquest taller sensorial i acabarem amb una part més dinàmica, més divertida, fent un zumba, un country i unes rumbes. Vindran 3 entitats diferents i acabarem, bueno, doncs ballant i fent una part més divertida i més lúdica.
Doncs queda apuntat i convidem els oients de Ràdio Olot que escoltin aquesta entrevista a assistir-hi. David, Maria, ha estat un autèntic plaer. Personalment, si vosaltres voleu, no serà l'última vegada que us senteu aquest estudi, aquests micròfons, perquè de veritat que ha estat una entrevista molt bona. David, gràcies, molta sort en els projectes i en la teva vida en general, i gràcies per venir avui a Ràdio Olot.
Gràcies a vosaltres.
I Maria, molta sort en el futur, segurament escoltant-te, segurament molts oients ho han pensat, que el futur et donarà moltes coses bones, i molta sort en aquesta carrera que estàs fent d'educació social, i tant de bo quan l'acabis, doncs mira, tornem a convidar per veure quin camí segueix la teva vida. Gràcies.
Moltes gràcies.
I Vanessa, gràcies per portar-nos en David i la Maria, gràcies per la feina que es fa sempre des de TEA Garrotxa, que vagin molt bé els actes aquest dissabte, que segurament el temps tot indica que ens respectarà, i gràcies per donar aquesta visió, i com sempre, de la mà de Ràdio Olot, ja ho dic des d'aquest programa, que sempre farem el que faci falta per anar trencant barreres i possibles tabús que pugui veure davant l'autisme i el TEA. Gràcies, Vanessa.
Gràcies a vosaltres.
Doncs així tanquem. En profunditat d'avui especial ha durat molt de temps, però era una cita immillorable, indispensable, als micròfons de Ràdio Olot. Tornem dijous vinent amb més temes i històries aquí a la sintonia de Ràdio Olot. Adéu-siau.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.